Al matí, amb Raquel García.
Sellarisme és una realitat complexa a conseqüència d'una societat cada vegada més desigual, que expulsa els més febles i també els despulla d'oportunitats d'accés als seus drets més elementals. Però es pot acabar amb aquest fenomen? Quines són les alternatives? Com és el perfil també de la gent que dorm al ras a casa nostra i quins models i recursos tenim per fer-hi front? Doncs en parlem amb el director d'Actua Vallès, Alberto Capitán, bon dia.
Bon dia, gràcies també per animar-nos a sortir al carrer i apropar aquesta realitat.
Per què és important, doncs, encara visibilitzar, no?, marcant el calendari una jornada com la d'avui?
Bé, el sensellarisme és un fenomen realment invisibilitzat i molt desconegut a nivell de població general, on sí que tenim visibilitat amb algunes persones que estan en situació directament de carrer, però hem d'entendre que és un fenomen molt més ampli, que no es senta només amb les persones que podem trobar-nos que estan permutant al carrer, sinó que afecta aquelles persones que no tenen un lloc digne en el qual poden viure.
Clar, es parla molt, no?, de desnonaments, d'ocupació, de regular el preu dels lloguers, però hi ha aquest tema, no?, silenciat que no apareix tant, no?, en els debats, que és el sensellarisme. Què vol dir? Què engloba? No? Potser seria interessant definir primer què és.
Sí, el sensellarisme engloba totes aquelles persones que, bueno, és una situació que engloba aquelles persones que no tenen un habitatge permanent, que no tenen un habitatge lliure, i això engloba també el que són ocupacions, el que són també espais que es consideren que no són segurs com poden ser les fàbriques, no? Més enllà de les persones que poden estar permutant directament amb un caixer
o al banc, directament al carrer. Mm-hmm. És hem d'entendre tot aquest fenomen més ampli, perquè això també li dona una transcendència i un volum de persones que estan afectades bastant més important.
Clar, li dona, doncs, un altre concepte, no?, perquè moltes vegades s'identifica, doncs, a la persona sense llar, no?, amb un perfil molt concret d'home, doncs, a major, desarrelat, sense estudis i que porta molts anys, no?, vivint al carrer a la seva esquena. És així? O està canviant el perfil?
Està canviant, està variant el perfil, no? Aquest seria com el perfil clàssic del que venim dels anys 70-80, com van començar a haver-hi el fenomen de persones en situació de carrer al nostre país. I ara ens trobem amb fenòmens molt, molt diferents, que tenen molt relacionats amb la pobresa, amb l'exclusió, exclusió residencial també, amb la manca d'oportunitats, amb la manca de... Cada vegada tenim una societat més fragmentada i més desigual, i això comporta que cada vegada hi ha més persones que es troben empenyades cap a aquesta situació de sensellarisme, no? Sense poder trobar una sortida a aquesta situació i cronificant aquesta situació.
Clar, aquest canvi és el resultat, com deies, d'aquest canvi, no?, d'estructura social i econòmica, que al no donar, doncs, resposta a les situacions de vulnerabilitat, doncs, al final acaba abocant, doncs, els qui la pateixen, doncs, a patir aquesta exclusió social. És interessant també tenir xifres, no? Teniu dades de quantes persones, perquè es va fer, doncs, també un cens, no?, un recompte, no sé si s'ha actualitzat, quantes persones comptabilitzeu vosaltres que viuen al carrer i també en infrahabitatges?
Sí, es va fer un recompte, que aquest recompte sí que té la limitació que pot comptar només a les persones que estan a l'espai públic, que estan en situació de carrer, i després costa molt tenir unes dades reals de quina és la dimensió. Nosaltres l'any 2021 vam atendre pràcticament a 200 persones. Uh-huh. Això és el que nosaltres vam poder atendre. La xifra, evidentment, és superior.
Us preocupa també, doncs, que hi hagi un increment d'aquestes xifres amb la crisi econòmica, no?, amb la inflació també que tenim avui dia i també, doncs, amb el context actual?
Sí, evidentment, cada vegada estem en una societat on les desigualtats i les vulnerabilitats cada vegada són més grans, cada vegada hi ha més persones que es troben en situació de risc d'exclusió, sí. I això, evidentment, doncs, comporta que cada vegada hi haurem més persones amb dificultats a nivell residencial. Ja no només persones soles, que era com el fenomen més clàssic, sinó també a nivell d'unitats de convivència, de famílies, que era un fenomen per nosaltres no tan conegut, però que sí, en altres països, uh-huh, europeus o americans és una situació molt habitual de trobar famílies que estan pernoctant al carrer.
I aquesta situació ara es dona també a la nostra ciutat?
Comencem a tenir-la. No en situació de carrer, però sí en situacions d'infrahabitatges, en situacions d'habitatges que no són segurs i que no reuneixen un mínim de condicions per poder viure.
Cada cop passen més temps també vivint al carrer?
Sí, hi ha les situacions de cronificar-se i després la dificultat de poder oferir una alternatives reals per poder sortir d'aquesta situació. I com més temps es passa amb aquesta situació, també més complicada és la sortida, no? És un fenomen també que poder treballar de forma precoç i evitar trobar-nos en aquesta situació facilita també la sortida posterior.
Perquè com els perjudica? Entenc que com més temps passen, no?, en aquesta situació, com més es cronifica, és pitjor després també.
Sí, hi ha un...
a l'hora d'en sortir-se'n, no? Passa factura, vull dir.
Hi ha una qüestió que està molt, molt estudiada, que és l'efecte a nivell cognitiu, i és que una vegada que et trobes en situació directa de carrer, la possibilitat de planificar a llarg termini no, cognitivament es redueix molt i costa poder fer tots els tràmits necessaris per poder sortir d'aquesta situació. Aquest deteriorament el trobem en un parell de mesos, no cal que passin anys. No, i ens passaria a qualsevol persona que estiguéssim en una situació d'aquest tipus, d'haver de sobreviure amb el dia a dia. I després, posteriorment, perquè hi ha una desesperança. O sigui, una vegada que he començat a entrar en una certa dinàmica i he fet intents, he fet proves, he anat a llocs, he demanat ajuda i no me'n surto, arriba un moment de claudicar, no? I, bueno, doncs aquesta és la meva realitat i continuarà sent-hi i no hi confio en poder tenir una altra alternativa perquè ningú me l'ha donat.
Clar, entenc que això els influeix després, no?, a la llarga en la seva salut mental o fins i tot agreuja, no?, els seus problemes amb el consum de drogues o amb alcohol, no? M'imagino
sí,
que...
Hi ha una incidència a nivell de salut, però no només de salut mental, sinó també de salut física, és a dir, la part orgànica doncs és una de les preocupacions importants i comporta una mortalitat precoç realment molt, molt elevada. I després també a nivell de salut mental, no? Si ens imaginem estar sotmesos en una situació de pressió i d'estrès constant, de forma diària, doncs això ens afectaria a totes les persones. Una de les possibles sortides, doncs, sí, pot ser el consum d'alcohol o de drogues per sostenir aquesta situació i aquest patiment.
Ara parlaves, no?, de les conseqüències, no? Evidentment, la pitjor, doncs, és que alguns acaben morint. Teniu xifres també d'això, de la mortandat, de com els afecta?
Sí, recentment es presentava aquesta setmana a Barcelona al Col·legi de Metges, el com afectava a nivell de salut el fenomen de sense llar, i trobem que les xifres estan parlant de que la mortalitat es troba amb homes amb 47 anys i amb dones amb 43. Llavors això ens dona una imatge de si la nostra esperança de vida és al voltant dels 80, doncs quina és l'afectació que té a nivell orgànic, a nivell purament de la salut.
Perquè amb aquestes xifres, no?, amb aquesta situació encara és un tema tan invisibilitzat.
Suposo que ens costa a nivell de societat com a moltes altres coses, no? Tot allò que és molt dur i que preferim, bueno, pensar, doncs, que no existeix, no? De fet, ara mateix estem en un entorn, no?, del centre de la ciutat de Sabadell, amb terrasses, amb, no?, amb persones que estan prenent alguna cosa al matí, esmorzant, i entendre que estem convivint, no?, en una societat tan trencada on al costat hi ha persones que estan dormint al carrer, realment és algo que et colpeix i que tendim a bloquejar i a fer veure que no existeix, que no m'afecta, que no té a veure amb mi, i a no voler veure que la nostra ciutat hi ha situacions realment tan dures, o pensar que són, bueno, anecdòtiques, o que és responsabilitat de la persona, no? És també així, també la culpabilitat, no? Si es troba en aquesta situació és perquè alguna cosa ha fet o perquè alguna cosa no ha fet bé a la seva vida.
Avui intentarem, doncs, debatre, no?, trencar alguns d'aquests prejudicis, d'alguns d'aquests mites, però el cert és que aquest és un problema que afecta, doncs, a gairebé totes les ciutats europees. No sé si hi ha algun model, no sé si Finlàndia, per exemple, doncs seria un model a tenir en compte. Quina seria, no?, també, doncs, el model o els passos que s'haurien de seguir, no?, per intentar, doncs, acabar amb aquest fenomen.
Sí, nosaltres tenim un volem veure com un cert avantatge, I és que ens arriba aquesta onada, no, aquesta expansió en el fenomen del sensellarisme a anys de distància respecte a altres països. I això també ens permet veure què és el que ha funcionat i què és el que no ha funcionat amb altres entorns. Com bé comentes, no? La situació que nosaltres tenim aquí comença a ser d'una certa emergència, però quan viatgem a països d'Europa, Europa, dir, no cal que anem a, no? Podem anar a Alemanya, a Bèlgica, trobem situacions molt més dramàtiques en quant a quantitat de persones afectades, i podem veure quins models han estat implementant altres països com a Canadà o països, no? Parles també de Finlàndia, on hi ha iniciatives que són relativament exitoses, no? Que tenen un èxit a l'hora de poder oferir sortides reals amb aquestes persones, i que passa per abandonar aquest model que es dona a serveis socials, aquest model d'escala, sí, no? d'anar aconseguint fites fins al cap de molt temps poder tenir un habitatge, no? Hi ha un model que és el de Housing First que planteja exactament el contrari, de dir, si el que es necessita és una llar, comencem per la llar i després ja treballem aspectes de salut, de salut mental, d'inserció laboral, etc., però fem-ho després, no com a condició prèvia a assolir tota una sèrie de passes per tenir un habitatge digne.
Aquest programa, no, funciona des del 2018, el Housing First, aquest model. Quines xifres teniu també, no? I realment funciona?
Sí, nosaltres el vam començar a implementar el 2018. Tenim 9 pisos en funcionament, amb 10 persones. Hi ha hagut una dels pisos que hi ha convivència, tot i que el model en principi no planteja que hi hagi convivència, sinó que planteja que sigui un pis per a una persona únicament. La situació és que està funcionant relativament bé. Hem tingut només una situació de trencament del procés, no? Que va haver-hi una situació que la persona no va poder sostenir el recurs on estava. La resta, l'evolució tots aquests anys ha estat positiva, o fins a arribar al punt on poden millorar, no? Que hi ha vegades que la salut està deteriorada i el que pots fer és que no es deteriori més, però són processos que no són revertibles, o persones que la part d'inserció laboral no és plantejable, però ja no ho era abans, no? Però bueno, pot sostenir l'habitatge, pot fer una vida normalitzada i amb un entorn comunitari sense cap mena de problema.
Uh-huh. Amb quantes persones han passat, no? Sense llar per al Housing First, i també quants pisos, no? Tenim a la nostra ciutat que donen, doncs, aquest servei.
Doncs a Sabadell n'hi ha un que està en funcionament, i és la mateixa persona des de que va entrar en el programa que està estable ja, i va aconseguir sortir de la situació de carrera que estava. I realment, doncs, mantenir l'habitatge i complint amb els compromisos que ella tenia en relació a l'habitatge, no? El canvi, doncs, realment és important, haver d'estar amunt i avall amb els teus rastos a poder tenir un lloc estable en el que viure.
Uh-huh. I els altres pisos que teniu fora de Sabadell?
També estan en funcionament a les Franqueses, a Castellà. Uh-huh. I per allà només hi ha hagut un pis on hi ha hagut rotació, no? On han passat 3 persones, i va ser per un abandonament perquè el procés no estava anant bé, i es va plantejar que aquella persona requeria fer un tractament amb addiccions i amb salut mental més intensiu perquè no, el pis no li donava la contenció suficient.
Uh-huh. Perquè la gent es faci una idea, no? És necessari, doncs, això, tenir un habitatge com tothom necessita, no? Tenir una llar, perquè és el primer pas per després, doncs, aconseguir una feina, no? Aconseguir, doncs, a tornar a enfortir tots els vincles, no?
Sí, és que quan parlem de les necessitats, molt sovint és pensar, bueno, les necessitats són les mateixes que tenim nosaltres, no? De tenir un espai, un espai de seguretat, i a partir d'aquí, doncs, poder construir-nos, no? Poder construir i decidir sobre la nostra vida com volem que sigui, i treballar per aconseguir-ho.
Uh-huh. Clar, reconèixer, doncs, l'habitatge com a dret humà, no? Hauria de ser, doncs, una garantia, però el cert és que vivim en un moment complicat, difícil, no? D'emergència habitacional, no? Quina hauria de ser la demanda, també?
Clar, aquí partim d'una posició de que l'habitatge ha de ser un dret, no? I que el dret, aquest dret hauria d'estar per sobre tant qualsevol altra consideració. Uh-huh. I ens, cada vegada més estem veient, doncs, que aquest dret bàsic no està garantit. L'accés a l'habitatge és una dificultat no només per persones que estan en situació de sensellarisme, sinó que en general comença a ser una dificultat molt important per qualsevol persona, i això ens ha de fer, no, un plantejament, ens ha de fer reflexionar, perquè el fenomen del sensellarisme es basa, o és la cara més agra d'un sistema que fomenta les desigualtats i que fomenta les exclusions, no? I en algun moment, doncs, ens haurem de plantar d'una societat que està generant tantes situacions d'exclusió que són tan dures per tanta gent, no? Comporten molt patiment.
Ah, precisament aquest és l'objectiu, no?, d'avui, també d'aquest programa, i també de totes les activitats que fareu, doncs, per visibilitzar aquesta campanya, no? Com tu, després en parlarem en profunditat, però l'objectiu és demostrar i fer visibles aquestes necessitats.
Sí, és poder apropar, poder parlar-ne, no?, a la ciutadania, que deixi de ser només un espai que es parla només a nivell tècnic, no?, amb tècnics municipals i amb de serveis socials, etc., sinó de poder reflexionar, no?, i de poder portar, doncs, que hi ha necessitats, que hi ha persones que viuen a la nostra ciutat que tenen necessitats com les que tenim nosaltres, no?, d'aquí el com tu. La necessitat que tenim és la mateixa que qualsevol altra persona, i que haurem de plantejar-nos de quina forma es poden, no, podem recolzar, podem, i podem ajudar aquestes persones.
També volíem, doncs, que ens expliquessis, Alberto, els diferents programes, no?, i activitats que impulseu des d'Actua Vallès per donar, doncs, això, aquestes garanties, aquesta atenció, aquest assessorament i acompanyament, no?, al col·lectiu.
Mm-hmm. Bueno, nosaltres vam començar a l'àmbit de sensellarisme de la mà de l'Ajuntament, amb el Servei Municipal d'Atenció a Persones Sense Llar, que es diu Sabadell Sostre, que depèn d'Acció Social. Aquest servei, que insisteixo en això, que no és de l'entitat, sinó que és un servei municipal, el que dona és, d'una banda, suport a la recerca d'habitatge, a la recerca d'acompanyament en l'àmbit de la salut, i es basa, el seu propòsit és atendre amb un grup, no, amb una població determinada de 40-50 persones a l'any, per poder revertir aquesta situació d'exclusió residencial, no? I per poder fer un acompanyament de sortir del carrer. Aquesta és com l'aposta que hi ha també a nivell municipal, i per tant s'ha de dir que sí que hi ha un dispositiu de l'Ajuntament que treballa amb això. El següent que tenim, que va venir derivat del primer, és fer sortides al medi obert, fer sortides al carrer, el que diem actual carrer, el projecte, i va ser per poder, poder apropar-nos a les persones que no estaven anant als serveis, no? És a dir, hi havia persones que estaven anant a diversos serveis de la ciutat, de Cidia Càritas, Creu Roja, de l'Ajuntament o d'Actua, però vam començar a detectar, doncs, que hi havia persones que no estaven, que no s'adreçaven als serveis, i que aquesta era la primera exclusió que hi havia, no?, de persones que, si no fan una demanda, doncs no els ofereixen res. I van començar a fer aquest servei de sortir, de localitzar, d'informar, no?, de dir, bueno, sabem que estàs en aquesta situació, et podem oferir això, no? I si t'interessa, doncs vine demà, i en podem parlar. Aquest realment ha estat un projecte que ha funcionat molt bé, aquest d'apropament, d'aquest d'anar a buscar, perquè es van trobar amb persones que tenien possibilitat d'accedir a prestacions i d'accedir a recursos, que es van poder mobilitzar pel fet d'anar-los a buscar. No, no funciona de forma reactiva, que ens facin una petició, sinó d'una forma totalment proactiva.
Clar, d'informar i, doncs, explicar que existeixen aquests recursos, no?, i oferir-los.
Exacte, sí, sí.
I altres projectes, per exemple, el de la bugaderia?
Tenim la bugaderia solidària, que està plantejada per persones, ja siguin en situació de sensellarisme o amb dificultats, però sí que és un servei molt, que es fa servir molt per persones en situació de sensellarisme, perquè una de les coses que no tenen és on poder dutxar-se, que acostumen a anar als serveis de Càritas i de Creu Roja, o de poder rentar la roba, no? Algú tan bàsic, que és el que, bueno, necessitem totes a casa nostra, doncs, quan no el tens, no? Aquesta necessitat de... Quines són les necessitats? Doncs les mateixes que tenim tothom, no? De poder rentar la roba, dutxar-nos, doncs, el servei de la bugaderia contempla, contempla aquesta, aquesta opció.
Per acabar, quins són els reptes, no, pendents que us proposeu?
Hi ha un repte gran i és que es deixi de... que es deixi d'atendre de forma fraccionada les persones, no? Quan parlaven de, dels serveis, aquí a la ciutat tenim serveis que realitzem des de diverses entitats, amb col·laboració amb l'Ajuntament, hi ha una taula de coordinació, que és la taula de sensellarisme, però realment cal una atenció integral, no? Cal una mirada realment molt àmplia del fenomen de, del sensellarisme, que ens permeti entendre i atendre'l en condicions, i que no és únicament una... i no és algo que només puguem fer a nivell municipal, sinó que aquí ha d'haver una estratègia a nivell de país, perquè les fronteres municipals amb municipis que estan, que són conurbanitzacions, no? que tenim continuïtat urbana amb altres municipis, no té sentit que Sabadell tingui una estratègia, Terrassa tingui una altra, Barberà tingui una altra, perquè les persones es mouen i no entenem d'aquestes fronteres municipals, no? Cal una estratègia a nivell de país per poder atendre aquest fenomen.
Després en parlarem també amb una advocada de la Fundació Arrel per veure també doncs, aquesta llei de sensellarisme que el que intenta doncs, és també donar, oferir aquesta xarxa no? i unificar aquests criteris també.
Sí, és una llei que ve amb molt retard, és a dir, s'ha estat treballant des de fa pràcticament una dècada i no acaba de... Bueno, es nota, es percep, no? que no ha estat una prioritat, que no ha estat una prioritat per part de, dels partits i de, dels governs i per això està trigant tant en aparèixer, però realment sense això tampoc els municipis tindran eines per poder fer-li front de manera efectiva.
Per acabar, ara entrevistarem també el regidor d'Acció Social, l'Eloi Cortés, no sé si també doncs, com a entitat no? que treballa doncs, en el dia a dia en el col·lectiu, alguna petició?
Bueno, no només el regidor, sinó tot el consistori, no? Perquè és una cosa que té a veure a nivell de pressupostos i que caldria tenir unes partides pressupostàries doncs, adients per poder donar resposta. I remarcar aquí no? que no és només una qüestió de l'Ajuntament, no és només municipal, sinó que si a nivell de país no tenim una resposta molt clara i es dota de recursos als municipis, realment des de l'àmbit municipal serà molt difícil de poder fer-li front.
I de lluitar contra totes les barreres no? molt burocràtiques que moltes vegades us trobeu i evidentment també doncs, podríem parlar fins i tot que hauria de ser a nivell global no? per totes les desigualtats que hi ha doncs, avui dia que també sí. doncs, acaben afectant amb els migrants que arriben a casa nostra.
Sí, sí, es tracta d'estudiar quines són tots els mecanismes que comporten desigualtats i treballar per poder-los erradicar totalment.
Alberto, et deixem perquè encara tens feina. Nosaltres ara volem conversar amb el regidor, però des d'aquí també fer una crida no? a que la gent doncs, participi, que vingui doncs, avui al racó del campanar.
Sí, que puguin venir, que puguin veure les activitats que farem, comprar les tote bags no? com a mitjà de recaudar fons per aquests projectes que us hem explicat.
Doncs moltíssimes gràcies, Alberto, i fins d'aquí una estona.
Molt bé, gràcies.
Al matí, amb Raquel García.